L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està? La música clàssica i la fotografia omplen l'aviador d'avui. Benvinguts a la cultura d'IB3.
I primer de tot començam amb el festival dedicat a Mahler, que comença aquest dijous mateix a Pollença amb música i paraula, concerts i audicions comentades. També recollirem el més destacat de l'edició del Fotofest, que es va cloure fa uns dies, i ho farem amb la seva comissària, Montse Torres. I acabarem amb novetats musicals de les Illes per començar la setmana.
I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic. De 9 i 26 de setembre són les cites al lloc al claustre de Santo Domingo de Pollença, el nom propi Gustav Mahler, en el 115 aniversari de la seva mort. Magí García és un dels organitzadors del festival a Mahler. Com estàs, Magí? Benvingut a l'Aviador.
Molt bé, encantat de saludar-vos.
Encantat, nosaltres, de parlar d'en Mahler, de sentir en Mahler i, evidentment, també de parlar amb vosaltres, perquè ens acompanya també Joan Estrany, és el musicòleg responsable de les dues audicions comentades que tindran lloc el 10 i el 12, el 10 i el 24 de setembre i que completaran el programa. Joan, com estàs?
Molt bé. I bon dia també, en Magí.
Moltes gràcies a tots dos. Bona. Magí, per exemple, dels centenars de motius que tenim per celebrar Mahler, tria un parell, si vols.
Bona pregunta. Doncs mira, jo crec que són els mateixos motius que pels quals llegir una novel·la de Dostoyevsky o visitar la catedral de Burgos o inclús la seu a Palma, no? Són obres que se regeixen pels mateixos principis d'arquitectura, no? Exploren qüestions profundíssimes que mos apel·len a tots. I per això és molt comparable, no? I si hi ha gent que cerca també en altres disciplines, en altres obres, sens dubte trobarà molt de lo mateix en sa música de Mahler.
Clar, se parla del pas de la tonalitat a la tonalitat, del romanticisme a la modernitat, són termes que els que ens agrada la música, els que ens agrada l'art i la cultura en general, no en són aliens, però què impliquen a la pràctica? Per exemple, passar del romanticisme a la modernitat, si parlem de la música clàssica, que és allò que va rompre, diguem, i que va rompre els esquemes ja per sempre?
Bueno, són conceptes més tècnics, més profuns, però si una persona que no coneix nomenclatura musical o vocabulari musical, el que pot trobar en aquests concerts és un llenguatge musical profundament dramàtic que narra també utilitza uns colors, utilitza uns discursos que no són gens estranys per la nostra generació, perquè és música que ha arrelat d'una forma molt important, per exemple, la música de cinema, també la música contemporània, i, com tu deies, és un fet molt important, aquest fet de que s'ha dut la tonalitat fins als seus límits, doncs és una mica la capacitat de narrar també un canvi d'època, no? I això també succeeix en el cine o a les novel·les, també, no? Jo crec que això la gent sí que sense saber música ho pot percebre. És com una espècie de quadre de Munch. Si el compares amb altres quadres, doncs escoltar una sinfonia de Mahler, tot d'una, si ho compares amb Beethoven o Mozart, que són coses molt audibles i que la gent coneix, doncs la gent percebrà tot d'una que és una música crepuscular fins a cert punt.
Mm-hmm. Joan, coincideixes amb... S'ha dit moltes vegades, no? Que, per exemple, i feia al·lusió en Magí, no? Que la música, per exemple, del cinema, dels grans compositors que tenim tots en el cap ara mateix, de John Williams, Hans Zimmer, passar per moltíssim d'altres, no seria la mateixa sense la influència de Mahler, per exemple?
Bé, no és que coincideixi, és que està més que provat.
Està més provat.
Sí, perquè hi ha una sèrie de compositors... diguem-ne, potser una generació posterior que són deixebles directes de Mahler. Mahler, els seus 3-4 darrers anys com a director d'orquestra els va passar a Nova York, i una tongada posterior, alumnes que havia tingut a Viena, després van emigrar, per molt d'ells d'origen jueu, van per motius que tots sabem, als Estats Units, i alguns d'ells han esdevingut uns noms fonamentals de la música.
Bernard Herrmann, per exemple.
Per exemple, i després...
Que feia la majoria de les bandes sonores de Hitchcock.
I tota aquesta generació de Cornwall, tots parteixen un pot d'allà mateix.
Molt bé. Imagina'm a contextualitzar una mica també el festival, perquè és veritat que heu agafat, diguem, música, sinfonies de diferents èpoques, començant pel primer concert, que heu titulat Mahler 6, que se farà dissabte a les 8, dissabte, dia 12 de setembre, a les 8, al Costa de Sant Domingo, com hem dit abans, que dirigiràs tu mateix, i que més té com la sinfonia número 6, la tràgica, diguem, com es reclama. Comenta'm una mica què és allò que gaudiran els espectadors.
Sí. No tindré plaer per més coses, perquè no sé dirigir. Dirigirà el meu col·lega...
Espera, Bernat Kegles. Bernat Kegles, sí.
Meravellosament, com sempre.
Bernat Kegles.
Exacte. Bé, la sinfonia...
Cadascú a lo seu, eh?
Exacte. La sinfonia tràgica és una sinfonia ideal, a més, per interpretar amb els encontres orquestrals de les Illes Balears, que és un projecte meravellós i és una sinfonia ideal per la narrativa, el dramatisme que té, com està orquestrada. A mi, un dels reclams per jo que envelleixen moltíssim aquest esdeveniment serà el projecte dels encontres orquestrals en si, que és una mena de testimoni generacional, també, sí. Perquè ara hi ha... gent, professors, perquè és un projecte pedagògic, al cap i a la fi, i és una meravella que s'existeix aquí a les Illes Balears, però molt de professors que són encarregats de preparar els joves estudiants per aquest concert varen estudiar en jo, són de la meva generació, quan la Clara Mascaró, la viola. Uh-huh. Aleshores, és bellíssim veure que la nostra generació ara està en contacte d'aquesta forma amb una generació més jove, com nosaltres mateixos varen rebre classes d'una generació anterior, i això m'apareix molt significatiu a l'hora de parlar de transmissió cultural. I això m'apareix molt, molt engrescador. A l'hora també de dir que l'entusiasme i energia dels més joves és inspiradora tant per nosaltres com per el públic.
Mm-hmm. El segon concert, aquí sí que tens un paper important, també.
Sí. Sí.
No és menor, no és menor,
aquí no m'has cap.
Seure davant el piano. Sí. A més, un concert que és el més internacional, l'heu titulat Mahler, Alma, Brahms, per raons sí. evidents, i explica'm un poquet que és allò que ens trobarem.
Sí, mira, aquest format serà bastant innovador i val la pena explicar-lo una mica. Aquí el que hem intentat és fondre dins, és a dir, emmarcat el concert dins el que és la música de cambra, que és algo que sempre hem intentat fer en els nostres festivals, que hi hagi un concert dedicat a la música de cambra. Hem intentat fondre no només autors, perquè farem obres de Gustav Mahler, obres d'Alma Mahler i una obra de Johannes Brahms, sí. sinó que també hem intentat fondre gèneres, perquè començam en quartet en piano, però després, a la meitat, el concert farem només Lieder, només les cançons a piano i bou, amb la mezzosoprano Begoña Gómez, i aquí és on intentarem fer una mena de diàleg entre Lieders escrit per Gustav i Lieder, cançons escrits per Alma Mahler. Aleshores, se farà una espècie de diàleg abstracte, i també hi haurà una narradora, una actriu que donarà una veu apòcrifa, però amb textos extrets de memòries d'Alma Mahler, intentarà també teixir una mena de fil narratiu al llarg de la vida de Mahler per enllaçar aquests quatre moments. Un moment de joventut de Mahler, on escriu el seu quartet en piano. Després, quan s'introdueix el test, també llegirà el test de ses cançons en alemany i també posarà una mica en context la relació entre ells dos, entre Altmar i Gustav, que va ser intensa i molt interessant, i després farà una reflexió sobre la tradició i la transmissió de la tradició i per què culminar amb una obra de Johannes Brahms, que era contemporani, va ser durant un cert temps de Mahler, però amb un llenguatge que se podia denominar anterior en els de Mahler.
Tenien relació, podem explicar?
Sí, sí, hi ha diversos punts de relació, diverses anècdotes. Per exemple, Brahms va dir que ell no anava mai a l'òpera, per dir-ho així ràpid i malament, i que no li agradava, però que li va agradar Don Giovanni perquè la va dirigir Gustav Mahler, per exemple.
Per exemple, no? També hi havia un cert punt d'admiració, indubtablement. No sé si la pregunta seria idònia, John, però com tractava Mahler les sinfonies? Perquè, clar, se n'ha parlat també de...
Bé, jo el que voldria dir és que el concert de dissabte que ve, el concert inaugural, sí, aquesta sisena sinfonia que estem sentint darrere fons, en Magí segur que estarà d'acord amb jo, és el que els elements diuen una Mammutaufgabe. És una obra mamut, és a dir, estem parlant del desplegament orquestral que se requereix per interpretar aquesta obra, però obliga a recórrer a músics, de vegades has de contractar músic específicament per aquesta obra. Jo crec que la sobredimensió simfònica és un dels trets diferencials de l'obra de Mahler. Uh-huh. Si comparam, abans han sortit els noms de Beethoven i de Mozart, l'equilibri és fonamental, sobretot en el cas de Mozart. Tot una música molt equilibrada. En el cas de Mahler, jo m'aturi dir que el desequilibri forma part de la forma, si volem, dins aquesta contradicció. L'inestabilitat, el fet de que estem parlant d'obres que en alguns casos dupliquen la durada de sinfonies convencionals i, bueno, després hi ha tot el tema dels motius, que és el que intentaré explicar en aquestes xerrades d'una manera molt, diguem-ne, divulgativa, donar 4 o 5 referències a fi de que l'oient que tingui una primera presa de contacte amb el compositor pugui de qualque manera seguir aquest discurs, que són discurs pues, molt, molt inflamats.
Ja que has començat, deixa'm estirar d'aquest fil, Joan. Com t'imagines o com tens preparades les audicions comentades de dia 10 i dia 24? En el sentit que fas primer una introducció, després escoltant la música, després hi ha com a comentaris addicionals? Com...
Sí, és un poc el que has dit. Sobretot la primera. La primera jo el que he pensat és contextualitzar la figura de Mahler, sobretot com a compositor, perquè ja començàvem amb una obra de l'etapa de maduresa absoluta, que a mi m'ha semblat un atreviment per part d'en Bernat, de dir, un poc quasi, és a dir, se la juga, perquè d'entrada quan me va plantejar poder participar, o jo me vaig oferir, me pensava que oferia de manera cronològica, però no, comença en la part més, diguem-ne, més exigent. I aleshores jo el que volia contextualitzar la vessant de Mahler, compositor, i fem això. La primera audició serà un poc informativa i després sí que vull intentar donar 4 pautes d'aquesta composició mastodòntica. Fragments, escoltarem un poquet, mirarem de donar una sortida en els meus comentaris que pugui realment materialitzar com a oient les meves propostes. I aquesta és un poc la primera audició. La segona sí que com recular temporalment, hem de tenir present que Gustav Mahler bàsicament el que es va dedicar va ser a dirigir. I m'agradaria analitzar també un poc de seva vessant com a director i com el seu ofici de director d'orquestra va influir d'una manera rotunda la seva manera d'escriure. És a dir, qualsevol director de música tot d'una veu que jo està escrit per un director de música, que no sempre és el cas. Hi ha molts compositors que no han dirigit orquestres. I en aquest cas és evident, és el vincle laboral. I aquesta és un poc idea. La primera és més contextualitzar, la segona anar en els orígens dels compositors, infantesa, la seva formació, i ja parlar un poc de la Sinfonia Tità, que és una sinfonia un poc més coneguda, i que crec que s'apresta més a fer una mica d'anàlisi.
Clar, què implicava, Magí, el fet que ell fos també director? I com se... Si és que el públic ho notava, això que està comentant ara mateix en Joan, no? Que ja composes un poquet per sabent que això ha de ser executat i per tu, segurament.
Clar, bueno, jo, des del meu punt de vista, això el dotava... constatava la enorme cultura que ell tenia, no? Mm-hmm. Perquè el feia coneixedor... Clar, un director al final és la persona, diria que en teoria, se passa més temps amb la partitura, no? Amb una partitura orquestra. Aleshores entenem que és la persona que la pot conèixer amb més profunditat. I això li donava molta amplitud. Evidentment, els seus coneixements de l'orquestra també queden més que constatats, no? I, bueno, també dins la indústria, també va, des del meu punt de vista, això també va jugar un paper important, no? Perquè, en el final, la indústria, els papers dels crítics, els jocs interns dels teatres, les programacions, etc. El fet que hi fos director li va donar menjar i va influir molt en la seva producció al final, per una qüestió també pragmàtica, no? de poder viure d'això. I crec que això, sense cap dubte, va tenir una influència enorme en la seva vida, clar, el seu ofici, i va dirigir molt de llocs molt importants, molt rellevants.
Escolta, l'aviador, estem entrevistant a Magí Garcies, un dels organitzadors del festival Mahler. Comença el 12 de setembre. Té dos concerts més, el de 9 i el 26. I per complementar aquests concerts, Joan Estrany, que també ens acompanya, que és el musicòleg responsable de les audicions comentades del 10 i el 24. Clar, jo no sé si se necessita una ment més oberta, diguem, que per altres compositors per escoltar i gaudir amb Mahler. Jo, és que me fa la sensació contrària. Jo me poso un disc de Mahler i m'entra molt fàcil. No sé si també per la meva formació, si voleu dir cinematogràfic o interès cinematogràfic, i també de les bandes sonores, que m'ha acompanyat tota la vida. No sé si això influeix o no. Joan, per exemple, trobes que se necessita potser una amplitud de mires més intensa per gaudir-lo? Que altres compositors, o millor, més mengívols, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, Ventura, tens raó, que et permet una aproximació un poc més heterodoxa. Mm-hmm. Perquè, és a dir, entren en joc qüestions, òbviament, estrictament musicals, però hi ha una, això que els alemanys diuen, una dramaturgia, una espècie de, si voleu, guió, i això pot ser un... En contra, més aviat pot ser una ajuda que un entrebanc. Evidentment, són obres que exigeixen una atenció i perseverança, que són obres que, evidentment, en els músics i en el director els deixen fosos, i també els oients s'hi han de posar de part seva. Supos, però això millor segur que ho pot explicar en Magí.
I de Magí, venga.
Bueno, crec que és una molt bona pregunta, perquè, com deien Joan, les dimensions... Bueno, com he dit en el principi, Mahler era admirador de Dostoyevsky, i les obres de Dostoyevsky no són precisament lleugeres, no? Aleshores, supos que hi ha un moment per tot, no? No vull pensar que el públic hagi de tenir una preparació, una educació concreta o un bagatge concret, sinó que crec que tots, de forma més o manca universal, doncs tenim millors i pitjors moments de la nostra vida per enfrontar-nos a certes obres, però que tard o d'hora s'ha de fer si un vol cercar a través de la cultura i de l'art respostes o aprofundir, no? I crec que jo aniria sense cap tipus de complexa a enfrontar-me a aquestes obres que, com deien Joan tan encertadament, són monumentals i el balanç no és una part important de la filosofia d'aquestes obres, sinó el contrari. Són monumentals, són expressives. Però, per sort, no se va esqueixar del tot la tonalitat. Estan els seus límits, estan els seus crepuscles, però és un llenguatge amic. És un llenguatge que tots duim incorporats. Encara que sigui de forma cultural, no s'ha de dir encara que sigui gaire cultural, i això plus la narrativa, no? Aquesta mena de programa que sempre se pot anar seguint I també el magnetisme que té la música de Mahler de per si, crec que fan possible una experiència que no és pesada, és intensa, però no té per què ser excessivament pesada.
Arribem al tercer concert, amb Mahler 1 i 10. Estem parlant de la d'allò, la sinfonia número 10 i també de la sinfonia número 1 de Tità. I aquí hem de parlar de les circumstàncies que acompanyaven a Mahler a l'hora de composar l'adagio, en aquest cas, si no m'equivoco, Macià, perquè, clar, explica-ho, perquè del dolor, de la foscor, diguem, va sortir aquesta meravella, no? No sé si hem perdut en Macià ara, teníem qualque...
En Magí, sí, perdó.
Magí, perdona.
Sí. No, això sense cap dubte que ho expliqui en Joan, sí. que farà ses...
Hi ha una anècdota xerades. Que jo no sé si és vertadera o no. És molt important poc gretar dins l'infantesa de Gustav Mahler, sí. Perquè l'influirà de per vida, a part de tot el que és la relació amorosa amb el mà. I hi ha una anècdota que jo l'he llegit un parell de vegades, però no l'he pogut corroborar, que és que de nin sembla que l'estic contant grosso modo, sí. Probablement és diferent, sembla que no sé si son pare o qualcú el va topar. I una situació molt dramàtica, familiar, propera, en aquell moment sonava el que és la famosa tonada des Frère Jacques. Mm-hmm. Aleshores, ell va associar aquest record d'infantesa trist amb una música que aparentment no ho és. I hi ha aquesta... És una teoria molt especulativa d'aquest tercer moviment de sa Tità, que vendria a explicar per què se li dona aquest to tenebrós a una cançoneta infantil coneguda per tots. I és simplement traslladar la tonalitat major a la tonalitat menor i l'efecte és demolidor. Mm-hmm. Ja dic, no deixa ser una anècdota més, però podria tenir un rerefons de certa veritat. Mm-hmm.
Magí, vols afegir qualque cosa més a les circumstàncies personals també que l'acompanyaven en aquells moments?
No, la veritat, jo, de fet, troc que també, com deia en Joan, Alma Mahler va ser una figura molt important dins la seva vida i dins el moment cultural de principis de segle, i és precisament en el concert anterior, en el de cambra, on intentarem també donar-li marc en aquesta influència. Mm-hmm.
La pregunta que segurament vos han fet moltes vegades, Magí i Joan, coneixem prou la figura de Mahler, ja no dic evidentment els experts, els musicòlegs, els grans amadors de la música clàssica, sinó el públic, diguem que estem en aquests contorns que ens agrada la música clàssica però que no arribem a la condició d'experts ni molt manco. Valoram prou la figura de Mahler, John?
Jo crec que en perspectiva, jo diria que cada vegada és un compositor molt més conegut, no arriba en el mainstream, això seria un poc exagerat, però si jo era jove quan vaig començar a engrescar pel tema de la música clàssica, i sí que fa 30-40 anys era un rar avis, i crec que ha anat recuperant terreny que havia perdut. Evidentment, queda molt, i la dificultat que suposa poder escoltar aquesta música en viu, i crec que és una ocasió única poder assistir a aquests tres concerts, i sobretot, és a dir, gaudir d'obres que realment s'escolten poques vegades en sa vida.
Recorden les cites a 12 de 9 i 26 de setembre, claustre de Santo Domingo de Pollença, el Festival Mahler, amb aquestes dues sessions, audicions comentades i dirigides per en Joan Estrany, que són el 10 i el 24 de setembre. Magí García, enhorabona. Que vagi molt bé aquest segon concert, perquè evidentment també hi ets present i protagonista, però que vagi molt bé tot el festival. I moltes gràcies per acostar-nos a una figura capdalt de la música clàssica.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre temps i interès.
Moltíssimes gràcies, Joan.
Jo vull donar les gràcies a en Magí, a en Bernat i a en Joan Comas de la Fundació Roger Villalonga per haver donat sortida en aquesta proposta que m'han volgut tenir de convidat també.
I de moltes gràcies a tots dos. Vinga, visca en Mahler. I al festival. Gràcies.
Tot.
Letras Radio es cultura. De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ah, clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
I Vetres Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu,
fora.
Oh, no. I en pugues, sí.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda División.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
En Tomàs,
ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador. IB3 Ràdio.
Va començar el passat mes d'abril. La setmana passada va ser la Cloenda parlant del PhotoFest, un esdeveniment fotogràfic que ens ha regalat mostres, col·loquis, visites guiades, moltíssimes activitats, òbviament, també mostres, exposicions molt i molt interessants. La responsable de tot plegat ha estat de Montse Torres. Com estàs, Montse?
Hola, què tal, Rafael?
Comissària d'Art i coordinadora d'aquest PhotoFest, que diria que ens ha donat moltes alegries, no? No sé si a vosaltres el que està organitzant... Evidentment, supos que també, però els espectadors i espectadores que han pogut gaudir de les propostes, òbviament, també.
Sí, estem molt, molt contents, molt satisfets per la bona acollida. No ens esperàvem, quan vam començar amb aquest projecte, que era una mica reprendre el Palma Foto, no?, que s'havia deixat de fer feia uns anys. Pensàvem que seria un projecte que tindria interès, però no tant. Vàrem acabar amb 8 ajuntaments, 53 esdeveniments, 34 espais expositius, i amb una afluència de públic. No tinc dades concretes, però jo ho valorem tots molt positivament.
Clar. Per contextualitzar una mica o per dimensionar el fotofest que hem viscut, perquè parlaves d'espais, puc citar uns quants, avaluar la Fundació Miró, Casal Solleri, la Misericòrdia, Fundació Toni Catany, moltíssimes de galeries també, públiques, privades, molta gent implicada. Podríem comparar en quin festival, fira, esdeveniment, per exemple, del nostre entorn, així com a nivell de dimensió, no? Perquè mos pugui sonar.
Això no ho havia pensat. No ho sé.
Però bé, sí, tenint el referent del Palma Foto també mos serveix, no? Allò que també va suposar, no?
Sí, a Palma Foto el que passa és que estava tot concentrat a Palma. Oh. I nosaltres hem volgut fer un festival com a polièdric en molts sentits. Per un cantó, que hi hagués una representació important de Part Forana, ajuntaments de Part Forana, i també galeries independents que s'hi volguessin sumar. És el cas de 66 de Santanyí. També, no aquesta primera edició, però en el futur, hi ha la intenció d'incloure o de crear vincles amb altres festivals de fotografia, que hi ha, per exemple, a Sant Josep es Foto, que ja tenim contactes, i volem aprofitar aquesta feina tan ben feta que fan, uh-huh, per establir vincles i retroalimentar-nos uns en els altres. Això per un cantó. Per un altre cantó, el tipus de públic. Ha participat públic professional, diguéssim, dintre de que estan dintre del món de la fotografia o del món de l'art, però també públic amateur, nins, i una idea també que era impossible, aquesta primera edició, recollir-ho tot, no? Però ens ha faltat la representació d'un esdeveniment amateur, no? D'un, a lo millor, certamen, un tipus gincama de fotografia amateur, que Sant Josep es Foto ho fa, i sí que cada festival té el caràcter diferent i l'ha de tenir. Però a mi m'agradaria també que aquest festival, el Mallorca Photo Fest, inclogués professional i amateur, no?
Mm-hmm. M'interessa aquesta resposta, allò que has dit al final, i crec que és una pregunta que d'una manera o una altra ja t'he fet, però clar, moltes vegades i cada vegada més amb els recursos, diguem, tècnics que tenim a l'abast, qualsevol de nosaltres pràcticament, la línia entre professional i amateur se va diluint. I clar, i això com s'integra? No te deman tampoc que la fixis tu, aquesta línia, ni molt manco, no? Però com s'integra en un festival de professionals, en principi, no? O sigui, com s'integra aquest amateurisme que moltes vegades als ulls de qualsevol més o manco profà, és mal de distingir.
Crec que la tecnologia és una eina, la IA és una eina, però s'ha de saber manejar. Crec que una poma és una poma, però segons qui la miri o qui li faci una foto, es convertirà en una altra cosa, no? Comunicarà, transmetrà. I això no tothom és capaç de fer-ho, és la diferència. O sigui, hi han fotògrafs que són molt bons tècnicament, però que no comuniquen, i d'altres que són ben al contrari. Per tant, jo crec que la línia existeix, segueix existint i sempre existirà. La tecnologia ajuda, sí, però, i com dic, és una eina. Si no hi ha una persona darrere que sàpiga mirar i comunicar, no hi ha res.
Tot allò que estic comentant en un esdeveniment com el Photo Fest, quan parles amb el públic, tenen tan clar aquestes coses, que la fotografia professional existeix, que no tothom, per exemple, amb un mòbil, per molt car que sigui o molt virguer, té per què tenir aquesta mirada? Existeix mm-hmm. aquesta... O és un poc com en el futbol, no? Que tothom se permet opinar sobre qui ha de jugar.
És que és lícit.
És lícit, clar, és lícit.
És a dir...
Però està bé també que existeixi el diàleg, no?
Clar.
Que tot és opinable. Que... Bueno, que tothom pot opinar. Sí, o no. Sobre què és art, per exemple. Sobre què és... O sobre quan acaba l'art amb una fotografia i comença una altra cosa.
Penso que... o jo, a mi el que m'agradaria és provocar reflexions i provocar preguntes i després que la gent cerqués respostes. Amb això ja n'hi ha prou. Si un es qüestiona coses, de mica en mica també va educant la seva mirada i va aprofundint, com amb tot, a la vida, no? Llavors et pots quedar en l'etapa superficial i gaudir del que tens a davant o no, simplement mirar-ho i, ai, que bonic, o que lleig, no? Però hi ha molt més a darrere i això requereix una mica més d'esforç, que qui vulgui el pot fer, és voluntari. Crec que té de bo la fotografia, al contrari que passa amb segons quin art contemporani, que té una lectura molt més fàcil. Tu no necessites saber si tècnicament una fotografia està ben feta, però sí que mirant una fotografia et pot arribar molt del que està comunicant. I això és bastant àgil, no? Bastant fàcil. Per tant, per això jo crec que té tant d'èxit aquest projecte, perquè la gent en té moltes ganes, mm-hmm. però a vegades, per exemple, amb l'art contemporani, amb la pintura, amb l'escultura, amb instal·lacions, com que busquen un significat concret i no el troben, es perden. En canvi, amb la fotografia això no passa tant. Òbviament, amb la fotografia documental no passa gent, perquè hi ha molt tipus de fotografia, no? També aprendre a llegir, a mirar, a diferenciar tots els tipus de fotografia, pues, també em sembla molt interessant.
Mm-hmm. De tot, entenc allò que dius, però hi ha fotografies, hi ha fotògrafs que te plantegen moltíssimes preguntes, també a nivell tècnic. Mm-hmm. Però ara m'estic referint més al relat. Jo, per exemple, a l'exposició d'Ona Ferrato, que ja la coneixia, però veient d'aquelles sèries, no?, vinculades a la violència contra les dones i de més, per exemple, mm-hmm. m'estic referint a aquestes, me feia moltes preguntes, a nivell tècnic també, mm-hmm. de composició, de procés, com havia arribat a estar en aquell moment, mm-hmm. precís, en aquest precís moment, per captar aquesta imatge on se produeix, per exemple, una escena violenta d'un home contra una dona, no? Mm-hmm. Clar, això fa que no sigui tampoc tan fàcil gaudir de la fotografia al manco sense fer-te mil preguntes. Mm. Igual que quan estàs davant d'un rotco, no? Que te pots, potser per ignorància o per una incomprensió que te pot venir tot d'una, o un Caravaggio perquè no saps com dimonis ha aconseguit aquest llum, no?
Però llavors definim gaudir. Aquesta seria la pregunta. Clar. Perquè per mi gaudir és fer preguntes.
Fer preguntes, clar.
Llavors, si tu et poses davant d'una cosa que et commou i que et desperta això, ja estàs gaudint, no? Perquè t'està portant, t'està nutrint, t'està despertant coses. Al final, quan mires una obra d'art d'un pot amb una merda o un plàtan penjat d'una paret, et fas preguntes i mires a veure què passa. Allò guapo no ho és.
Ja.
Però et desperta coses, et remou, et commou, i és això. És que al final és això. Si avui en dia, amb la quantitat d'imatges i de coses que passen, amb la quantitat d'inputs que rebem cada dia, ets capaç d'aturar-te davant d'una fotografia i quedar-t'hi aturat i passar-te un minut aturat davant d'una fotografia respirant-la, és tot un èxit.
Què t'ha commogut d'allò que has programat en aquest fotofest?
Moltes coses. Moltes coses i diferents maneres. Per exemple, l'exposició de Beatriz Polo de la Misericòrdia em va semblar... Bueno, mira, i penso si se'm posa la pell de gallina, no? La d'Anna Ferrato, evidentment, és fotografia documental, però explicada d'una manera extraordinària. És que després, per exemple, em van agradar ja no només parlant d'exposicions, sinó també hi van haver aquelles jornades de fotollibre, sí, que varen ser super, super, super interessants. Es varen posar, varen explicar el que és un fotollibre, varen dur més de 100 fotollibres que varen poder veure, tocar, comentar... bueno, i aprens que no és un catàleg de fotografia, que és molt més, no? que es té en compte absolutament tot, i que hi ha gent super apassionada, no? I explicaven coses, i és que és extraordinari. I bueno, i les conferències, és que ha sigut molt variat, de llenguatges molt diferents, per a públics diversos, més amateur, més professional, bueno, el Gran Fontcoberta també, Jean Marie del Moral, és que hem tingut una molt, molt bona selecció. També Part Forana, els projectes, no? Pepe Canyabate, que és un clàssic, va presentar una gran exposició, i bueno, no et sabria dir, perquè jo crec que cada proposta m'ha portat coses diferents.
Manquen propostes fotogràfiques a biennals, a fires d'art, a museus, a galeries?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que la fotografia va tenir fa uns anys, una altra vegada va despuntar, i trobaves a Arco i altres fires d'art molta fotografia. I després, una altra vegada, com a que va desaparèixer. Jo me'n recordo una Maria Santoyo, la directora de Foto Espanya, que vàrem tenir una xerrada a Caixa Fòrum molt, molt, molt interessant, i ella deia que la fotografia, la imatge ha canviat. Ha canviat la forma de llegir-la, de rebre-la, de fer-la, i en canvi, diguéssim, les eines de judici que tenim per llegir una imatge segueixen sent els mateixos. Per tant, falta que ens reeduquem en aquest sentit, i que creem, diguéssim, uns nous paràmetres per al moment actual de la imatge contemporània.
Com ens reeduquem per valorar més i millor la fotografia en aquest cas?
Bueno, hi ha aquesta sèrie que es diu Què mires?, que la podeu trobar a Caixa Fòrum Plus, i que en vam parlar aquell dia, varen veure un dels capítols, i era molt interessant perquè trien una imatge, i diferents persones que venen d'àmbits diferents, de la teatre, de la música, analitzen la fotografia, no? I després també es parla i s'analitza l'obra d'un fotògraf històric contemporani, no?, del segle XX. I això és molt interessant, perquè sense por la gent començava a analitzar i començava a explicar coses de la fotografia que veia, i s'arribava en comú a un determinat lloc, no? Bueno, en el final, analitzar la fotografia.
Quin futur l'espera el Fotofest?
Bé, em consta que aviat començaran a parlar de la segona edició, que serà en el 2028, perquè és un festival biennal. Jo, en aquest cas, ja no seré la coordinadora general d'aquest gran projecte, perquè la meva vida professional s'ha anat cap a una altra banda, i bé, estic molt contenta, nous reptes. Uh-huh. Ha estat una experiència meravellosa, he conegut a gent molt, molt, molt interessant, i amb la que ben segur que seguirem en contacte i seguirem fent feina. Però bueno, la coordinació anirà a càrrec d'una altra persona, però Art Palma Contemporani seguirà liderant el festival, en Xavier Fiol seguirà sent el director, i bueno, i seguirà d'una altra manera amb gent que portarà unes altres coses.
Estem a punt d'arribar a la Nit de l'Art, una nova edició, jo ja he perdut el compte.
30!
30. Sí,
aquesta
que és rodona,
sí.
No?
Sí.
Ho dius amb alegria, no? Crec que és un motiu d'alegria, sempre la Nit de l'Art. Sempre ens trobem allà, i com a comissària, què esperes d'enguany? T'he de demanar. Tot i que ja estigués vinculada a DEMA, que també és un projecte del qual hem de xerrar qualque dia.
Sí, bueno, ADEMA participa a també, la Nit de l'Art, també, amb exposició dels seus alumnes a la Fundació Barceló. Jo, de la Nit de l'Art, espero el de sempre. Tots fem molta feina i a vegades és un col·lectiu que la nostra feina moltes vegades queda en un segon o tercer pla. I aquest dia ens trobem tots, millor dit, aquella setmana, perquè el dissabte jo crec que els comissaris, crítics, ja no sortim tant i sortim durant tota la setmana, no anem a totes les inauguracions, perquè en el final ja som com una gran família i anem a veure la feina del company, és com a, bueno, ja tenim un grup i vine, que et mataré, si no, eh?
Quant de comissaris i comissàries sou associats al Manco a les Illes?
38, que pertanyen a l'Associació de Crítics i Comissaris d'Art. I mira, avui tenim dues persones que volen entrar, l'associació segueix creixent i cada vegada fem més feina i amb moltes ganes.
Qualque proposta que no ens podem perdre d'aquesta Nit de l'Art? Crec que encara està la programació per descobrir del tot, no?
Però... Sí, jo, si et dic la veritat, no me l'he mirat. Encara no he tingut temps de mirar-me-la.
Surt tard, de tot més, la programació sempre de la Nit de l'Art.
Bueno, per exemple, la Fundació Miró ja ha tret la seva, ja em consta, i com sempre inaugura Solleric, inauguren Avaluart, les grans disposicions, i ells sí que ja han fet difusió i tinc els dies marcats, però no m'ha donat temps a mirar res més.
O sigui, te tocarà, a part de fer la feina que hagis de fer a DEMA, te tocarà passejar-te per conèixer precisament aquestes propostes, no? Que encara no tens per mà.
Sí, però no em toca, ho trio. És que m'agrada molt.
Clar, ho sé.
Jo disfruto molt amb tot això.
Tot això que estic parlant de dissabte de nou, de la Nit de l'Art, com si tothom hagués de sebre quan se fa,
sí.
D'aquí dos dissabtes. O sigui,
exacte.
Que ja, quasi tot ja preparat, no?
Sí, sí, sí. Tothom està fent feina a tope ja per aquesta... A més, és el 30 aniversari, és que tothom prepara sorpreses, coses especials... serà molt guapo.
Allà hi serem, per ser especial aviador, fent cada any.
Sí.
No podem faltar la cita, estarem allà, imagino que el Casal Solleric com una mena de punt de nucle irradiador, de punt neuràgic de tot allò que passa.
Sí, sí, sí.
Estarem allà. Montse Torres, comissària responsable del Fotofest. Enhorabona i moltes gràcies.
Gràcies a tu, com sempre.
Bé.
Ràdio Es, participació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu t'he dit vel,
tinta,
mur...
Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
De la música clàssica han passat a la fotografia, Mònica, i acabant amb més música, en aquest cas més contemporània.
Exacte, una proposta ben diferent és Nashea, que ens parla i ens presenta un nou tema que presenta justament a molt aviat i que du per títol Esto es demasiado ok.
Hola, com estàs? Això és un missatge per totes les persones oients del programa de ràdio d'IB3, Aviador. Jo soc Nashea, cantant de Mallorca, i vos volia convidar a escoltar el meu darrer single, Esto es demasiado que. És una cançó perfecta per aquests darrers dies d'estiu, feta molt de carinyo, molt d'amor. Vos agrairé molt el vostre suport, així com a continuar donant suport a la música que se fa des de les illes. Moltes gràcies.
Yo no sé cómo seguirá esto, yo no sé si el aire se sanará, yo solo sé que veo esa boca y de ahí ya no quiero más nada. ¿Cómo seguirá esto? Yo no sé si el aire se sanará. Yo solo sé que veo esa boca y de ahí ya no quiero más nada. Por tantas noches echando de menos tu pelo, tu cuerpo encima notándolo sudar. Yo temblando cuando no te encuentro, yo temblando cuando te vuelvo a tocar. Y es que ya sabes que esos ojos son todo lo que está bien y esas manos a la vez me ponen tan mal. Te tengo cerca y cielo, no me sacio, tenerte lejos no lo quiero más. Yo no sé cómo seguirá esto, yo no sé si el aire se sanará. Yo solo sé que veo esa boca y de ahí ya no quiero más nada. Yo no sé cómo seguirá esto, yo no sé si el aire se sanará. Yo solo sé que veo esa boca y de ahí ya no quiero más nada. Això és massa, esto es demasiado que. Això és massa, esto es demasiado que. Això és massa, esto es demasiado. Això és massa, esto es demasiado que. Això és massa, no, esto es demasiado. Esto es demasiado, esto es demasiado. Por tantos besos que solo llevan tu nombre, tu calor me guía, me dejó llevar. Yo sabía que esto era.
I d'així sona Xia amb aquest tema que ella mateixa ens ha presentat, a Mònica. Tenim més coses encara.
Exacte, tenim més coses perquè també els Tea Makers, després d'escoltar Xia, que com has dit és una exponent del rap femení, en tot cas, cantat una miqueta a mitges. Canviem ara d'estil per escoltar els Tea Makers, que han presentat una nova cançó, que a més té un vídeo molt simpàtic, que si teniu temps cercau-lo, perquè ara sentirem a tots els quatre membres qui ens parlen d'aquest tema que escoltarem a continuació.
Hola, aviadors. Som de Tea Makers i acabam de compartir el darrer vídeo que vàrem fer d'un tema que serà part del nou LP, Inner Planet, i la cançó se diu Sorry, but I think it's true.
Esperem que vos agradi aquesta gran producció.
El vídeo explica, amb una mica d'humor, una relació molt descompensada i no deixa de ser una crítica a un cert tipus de masculinitat.
Mos veiem prest en el pròxim concert. Adeu!
Són en Apacis, en Moncho, en Mats i en Xesc, que, com vos dèiem, han gravat el vídeo d'aquesta cançó Montuiri, i amb els Tea Makers i aquest nou treball partim.
Que no és poca cosa, no?
No, està molt bé, música nova.
Demà a partir de les 10 del vespre, en aquest nou horari que duim ja des de fa una setmaneta i busques, l'Aviador vos espera, més cultura, més música, més teatre, més de tot.
Adéu.